Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dilluns, és 4 de juny, el dia en què estem molt pendents a aquesta hora d'un operatiu especial que s'està duent a terme a Reus, al barri de Sant Josep Obrer, operatiu especial de Mossos i Guàrdia Urbana contra connexions fraudulentes d'electricitat a una seixantena de pisos, la majoria d'ells ocupats il·legalment. Fons policials apunten que es podrien destapar també plantacions amagades de marihuana. Els ho ampliem tot seguit. Avui al programa repassarem tota l'actualitat que ve molt carregada aquest dilluns. A l'Espai Sibarita parlarem d'espàrrecs, especialment d'espàrrec blanc, els que la família Foz-Clua cultiven a Gandesa des dels anys 80, un conreu únic a la nostra demarcació. En poques setmanes tindran novetats i avui ens n'avançaran alguna, no s'ho perdin. A partir de la una anirem de vins fins a Puigpelat per descobrir la història i els vins del celler blanc. I en la darrera mitja hora de programa, avui agafarem la Nacional 240 per connectar amb Copelleira, com fem cada dilluns. Avui parlarem de medi ambient, de sostenibilitat, de reciclatge. Els presentarem, per exemple, un projecte innovador que ja funciona des de divendres a Rocafort de Queralt, contenidors intel·ligents als que els usuaris accedeixen amb una targeta que controla allò que llencem, quan ho fem i qui ho fa. Recordin que esperem les seves propostes i les seves opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona. També notes de veu i escrites al WhatsApp del programa 672 65 35 34. I els acompanyarem en directe fins al punt de les dues, ja saben, al 93.5, 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, sempre, siguin on siguin, a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Abans, però, hi hem de posar música al dia, no es pensin que no els la poso. Tal dia com avui fa 34 anys s'editava aquest disc. Fa 34 anys que Bruce Springsteen llançava aquesta cançó, llançava aquest disc, de fet, amb 10 temes, 7 dels quals van ser número 1. Vinga, doncs ens hi posem, ja que hi ha moltes coses per explicar des d'ara i fins les dues. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Doncs 25, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem primer a la previsió del temps. A l'Agència Estatal de Meteorologia hi ha l'Anna Borrell. Anna, bon dia.
Bon dia. Tenim un cel amb intervals de núvols i a més a la tarda aniran creixent núvols d'evolució. S'esperen ruixats, doncs, a la tarda més probables en zones de muntanya. Les temperatures pujaran més. Hi haurà màximes de 24 graus a Tarragona o al Vendrell, de fins a 25 a Reus i Gandesa i 27 graus a Tortosa. El vent ha de continuar suau, variable, amb tendència a bufar del sud. Demà dimarts tindrem un cel amb intervals de núvols i a més a la tarda creixeran núvols d'evolució que deixaran pluges, ruixats i tempestes ocasionals. Les temperatures mínimes no han de variar, baixarem fins als 18 graus a Tarragona, fins als 16 a Tortosa i al Vendrell, a Reus en tindrem 15 de mínimes, a Gandesa 14 graus. Les màximes han de baixar només a l'interior i el vent es mantindrà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició d'una dona morta amb signes de violència dins un cotxe al polígon industrial L'Alba, de Reus. L'avís el van rebre la nit de dissabte. La víctima tenia 59 anys i era del Morell. La van trobar dins el cotxe amb diverses ferides i signes de violència. Els intermitents del vehicle estaven en marxa. Segons fonts properes a la investigació, la víctima va contactar amb la seva família per telèfon dissabte al matí. L'esperaven a l'hora de dinar, de fet, i al no presentar-se van alertar la policia. Els investigadors estan pendents del resultat de l'autòpsia que es fa avui per establir l'origen de les ferides, però per ara no descarten cap hipòtesi. Sí que diuen que la situació personal de la víctima, per la situació personal de la víctima, no es tractaria d'entrada d'una mort per violència de gènere. De fet, segons fonts policials, l'autòpsia ha de ser clau per determinar l'origen de les ferides, l'arma utilitzada i l'hora exacta en què es van produir els fets. El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia ha decretat secret d'actuacions. I estem molt pendents d'aquesta operació policial que començava aquest matí al voltant de les 9 contra les connexions fraudulentes d'electricitat a una seixantena de pisos de Reus. S'està actuant al barri de Sant Josep Obrer, als carrers Mare de Déu de Guadalupe, Mare de Déu de la Cabeza, Mare de Déu de la Macarena i Mare de Déu del Saliente, que han quedat tallats al trànsit. És un operatiu de Mossos i Guàrdia Urbana. L'actuació se centra en una seixantena de pisos, la majoria ocupats il·legalment, on s'hauria detectat l'existència de frau del fluid elèctric. Segons fonts policials, no descarten que durant aquest operatiu es localitzin plantacions indoor de marihuana. El desplegament és ampli, una quinzena de dotacions de Mossos, Urbana, també unitats del Zarro i equips d'investigació. A aquesta hora continuen a la zona, la previsió és que l'actuació s'allargui encara una bona estona. I precisament avui sabem que els Mossos han desarticulat una organització dedicada a la producció de marihuana a gran escala que exportava al Regne Unit, França i Holanda. Els ho vam explicar, de fet, en directe. L'operatiu antidroga es va fer el passat dilluns, dia 28. S'ha saldat amb 24 detinguts al Camp de Tarragona, al Baix Penedès i al Baix Llobregat. Els detinguts tenen entre 24 i 71 anys. 9 dels arrestats ja han ingressat a presó. Un matrimoni i els seus dos fills eren els màxims responsables del grup criminal i encarregats de dirigir, supervisar i finançar les activitats que duien a terme els seus subordinats. De fet, era des dels mateixos domicilis familiars que estaven al Baix Penedès, des d'on els quatre organitzaven tot el sistema logístic per produir i comercialitzar la droga. En la vintena de registres que s'han fet per desmantellar 10 plantacions de marihuana, es van intervenir 1.600 plantes, 112 quilos, amb un preu al mercat de prop de 573.000 euros. Encara en successos, a Reus han detingut un home de 25 anys per robar dues màquines expenedores d'un bar. Es busquen dues persones més que estarien implicades en aquests fets. El robatori es va fer a un establiment del carrer Bernat Torroja. Van llençar les màquines a un solar abandonat proper després de buidar-les. I ha ingressat a presó un lladre amb 35 antecedents després de robar una bicicleta a Valls valorada en 1.700 euros. Té 50 anys. En els darrers 3 mesos l'han detingut 11 vegades per robatoris a domicilis, establiments i empreses de la zona. La bicicleta se la van dur d'un pis al que havien entrat per la força amb dues persones més que també estan detingudes i acumulen una cinquantena d'antecedents per fets similars. Per cert, un incendi en un armari elèctric ha obligat a activar la prealerta d'emergència a la central nuclear de Vandellòs 2 aquest diumenge fins a les 10 del matí. La incidència superior als 10 minuts es va comunicar al Consell de Seguretat Nuclear. La central es troba actualment aturada per recàrrega i en el moment de l'incendi el generador es trobava fora de servei i sense complir funcions de seguretat, segons el comunicat que remarca que la planta està en condició segura i que l'incident no ha tingut repercussions per les persones ni pel medi ambient. La xifra del matí són les 2.300 persones que han trobat feina a les comarques de Tarragona durant el mes de maig. L'atur ha caigut un 4,8% aquest darrer mes. Ara mateix hi ha 45.000 persones a les llistes de l'atur a la demarcació. A Tarragona s'acumulen 4 mesos seguits de caigudes. Respecte fa un any, hi ha 1.600 persones menys aturades. El nombre d'aturats al maig, 45.482 persones, és la xifra més baixa que es registra des de l'agost de 2017. I en plana política, pendents de la formació de govern de Pedro Sánchez, a Tarragona creix la pressió sobre Josep Fèlix Ballesteros pel seu pacte amb el Partit Popular a l'Ajuntament. L'alcalde defensa el pacte de govern amb el PP, diu que trencar-lo no està sobre la taula perquè els grans projectes de ciutat requereixen estabilitat i unitat d'acció.
Això no està damunt la taula, ni ha estat ni està damunt la taula. El pacte és de caràcter estrictament local. De fet, sabeu que ideològicament nosaltres ens posicionem en els plenaris de manera contrària moltíssimes vegades i això seguirà sent així. Tenim projectes importants de ciutat que s'han d'acabar, de concretar, com els jocs i el mercat i d'altres que tenim en marxa, el Banc d'Espanya, etc. I el tema ferroviari i molts altres que requereixen d'una certa estabilitat i sobretot d'unitat d'acció local.
L'alcalde de Tarragona creu que Pedro Sánchez pot ser el principi de la solució al conflicte polític amb Catalunya i ha posat en valor l'oferta de diàleg sense condicions que ha fet a l'executiu català. I encara en plana política, la convulsió que es viu a nivell nacional condiciona l'estratègia de denúncia europea del Pla Hidrològic de l'Ebre per part del moviment antitransvasament. La plataforma en defensa de l'Ebre, que continua encara esperant des de finals de l'any passat la sentència del Suprem al contenciós presentat contra la llei del govern central, veu com aquest retard i la incertesa sobre l'anunciat Pacte Nacional de l'Aigua poden acabar distorsionant els seus plans. Manolo Tomàs és el portaveu de la plataforma.
Ho tenim tot no aturat, però sí que realment pues és un problema perquè no ens està distorsionant l'estratègia. L'any que ve hi ha les eleccions europees i això farà que a partir de gener o febrer, pràcticament gener, tot l'aparat de la Comissió Europea estigui una mica aturat. Pues sí, ens incomoda bastant que el Suprem no tregui la sentència, sigui quina sigui.
A l'espera de nous esdeveniments, la plataforma en defensa de l'Ebre celebrarà el proper 17 de juny la 18a Piraguada en defensa del riu amb l'habitual recorregut reivindicatiu entre Xerta i Tortosa. Ens quedem al Delta perquè el vol de drons pot afectar les aus i els mamífers dels parcs naturals dels ports i el Delta de l'Ebre. Per això el parc ha decidit difondre un manual de bones pràctiques per evitar que el vol de drons destorbi la fauna. La principal directriu és cessar l'activitat immediatament si s'observen molèsties als animals. Entre les amenaces hi ha que els aparells puguin impactar directament contra els animals o provocar-los la immobilització per la por que poden experimentar, així com l'augment del ritme cardíac. Atenció, Jordi Asensi és pilot de Montsià Drones Films.
La consciència de cada un és el factor clau. Si tu estàs gravant a un lloc i sense tu anar-ho a buscar et trobes un grup de flamencs, pues saps que o tens que pujar d'altura per no molestar-los o saps que tens que aterrar el dron i anar-te'n. O esperar que els animals pel seu natural se'n vagin. No pots tu aprofitar aquell moment per fer unes tomes espectaculars que no les té ningú, perquè el que estàs fent és maltractar els animals, assustar-los, i aquí pues, venen totes les conseqüències que ens han dit els companys del parc, que és pues, que no crien com tenen que criar, possiblement ens canvien de lloc, l'alimentació no sigui la correcta, i totes aquestes coses.
Es recorda que cal autorització obligatòria per fer servir drons als ports o al delta. S'ha de prioritzar el benestar animal als objectius de l'activitat. Agents rurals, Mossos i Guàrdia Civil vellen perquè es compleixi aquesta normativa. En cas d'incompliment, les sancions les imposa l'Agència Estatal de Seguretat Aèria i poden ser elevades. Poden arribar als 100.000 euros. I a més coses, la pluja ha obligat a suspendre la 29a edició de la plantada d'arròs d'Amposta aquest diumenge. La tradicional festa es posposa fins al 16 de juny per no coincidir amb la resta de plantades del territori. Josep Lluís García és responsable de l'esdeveniment.
Anul·lar-ho, però ho faríem el dia 16. Ho ha vist moltíssima gent, però és que a més no hem aconseguit que la gent conegui el que era la plantada d'arròs, conegui com treballava la gent, sinó que hem aconseguit que es convertissi en una festa tradicional d'atractiu turístic per a tota la gent de Castelló, de la part valenciana, la part catalana i de molts de llocs que venen a veure-ho.
Bona notícia, les bones xifres de la 10a edició de la Reus Viu el Vi, la primera mostra del vermut. A banda de tancar xifres oficials de tot el cap de setmana, sabem que dissabte només es van despatxar prop de 7.000 lots de vi, als que hem de sumar els 5.000 de divendres. Pel que fa a l'àrea gastronòmica, s'han servit 35.000 degustacions. I un altre bon balanç, el del Minipop Tarragona, que ha penjat el cartell d'entrades exaurides en la 8a edició, amb Mishima i la iaia com a plats forts. 9.000 persones hi han participat al llarg de tot el cap de setmana. La directora del Minipop Tarragona és la Núria Serrano.
És el primer any que esgotem les entrades anticipades abans que comença el festival. Ens dona una responsabilitat enorme, però també una gran alegria, no?, de veure que la gent, que el festival ha anat corrent la veu, no?, i que la gent en parla bé i que passen una bona estona, i això és el que més ens omple, no? Sí, aquest clima que es crea, que és tan especial, no?, que et vas trobant, vull dir, jo ahir em trobava tantíssima gent, no?, que fa dies que no veig, i quan te van abraçant, ai, que bé, no?, és que ens ho estem passant tan bé, és que aquí, doncs això, i em passa a mi, li passa als 120 persones que formen part de l'equip, no?, i això és que per nosaltres és la millor satisfacció.
I atenció, una de les persones més buscades de les darreres hores a Tarragona, l'encertant de l'Euromillones de Tarragona, que s'ha endut 37 milions d'euros. El va validar a l'administració de Loteria 16, al Parc Central. Encara no sabem qui és, ni tan sols ho sap la persona que li va validar la butlleta, la Marta Fernández. Espera que això faci créixer les vendes i, atenció, el pronòstic diu que la grossa de Nadal ens busca.
Això vol dir que estem en ratxa i que el gordo de Nadal ara ja està clar que tocarà a Tarragona i a la nostra administració. Que no ha tocat encara mai a Tarragona i veig que la cosa ja a poc a poc s'acosta.
En esports, el Nàstic respira i celebra la permanència a la categoria de plata després de guanyar per 2-0 davant el Rayo Vallecano. Els granes s'ho jugaven tot a un partit davant un dels equips que ja és matemàticament a primera. Tot i això, i els rumors dels darrers dies sobre partits arreglats i apostes dubtoses, el Nàstic sumava dissabte 3 punts vitals. Un partit en el que deien adeu Juan Muñiz, Sergio Tejera i Jean-Luc. També tornen als seus equips Álvaro Vázquez i Julio Pleguezuelo. Pendents també, per cert, de possibles traspassos a l'equip grana. Dimitrievski, Mesa o Cacabatge. I pel que fa al Reus, derrota per 3-0 davant l'Alcorcón i anaven sense pressió perquè ja s'havien assegurat la plaça, però la necessitat dels madrilenys va poder més. També canvis al planter, es confirma l'adeu de Miguel García, de Mayordomo, Miramón i Pitxo Atienza. Acabem repassant les portades dels diaris. El de Tarragona avui en portada. El PSC quiere a Villamayor como subdelegado. Al Reus Digital, destacat aquesta hora, operació policial contra les connexions fraudulentes d'electricitat en una 60ena de pisos de Reus. En la mateixa línia que el del Camp.cat, que diu també macrooperació policial contra el frau elèctric a Reus. Al Tarragona 21 diuen Villamayor encapçala les preferències del PSC perquè sigui subdelegat del govern central. I finalment el diari més avui en portada, la consulta sobre el nou paviment central de la Rambla al setembre. Amb això hem arribat a les 12:40 pràcticament. Ens aturem un minut i mig per la publicitat i continuem.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Ya está aquí el verano y queremos que lo disfrutes al máximo.
Ven a Summertime del Corte Inglés. Solo hasta el día 10 tienes hasta el 30% de descuento en una selección de artículos de textil hogar, menaje, muebles de terraza y jardín de las marcas El Corte Inglés, WMF, Flex, Basols, La Cartuja de Sevilla y muchas más.
Vive tu Summertime del Corte Inglés.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Mucho antes de la momia, el mal ya había nacido en el antiguo Egipto.
Los que ahora mismo formáis la Orden de los Escorpiones Negros, luchad.
El Rey Escorpión 2 y 3. La noche del Rey Escorpión.
Rey que se convirtió en un dios.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
El Sibarita.
Vinga, seguim amb més temes al programa. Continuem amb aquesta missió sibarita que tenim aquesta temporada, sabem quina és, no? Doncs triar els millors productes de les comarques de Tarragona i que vagin passant per aquesta secció. Avui els proposo anar fins a Gandesa. Parlem d'espàrrecs, d'espàrrec blanc. No sé si coneixen la marca Foz Clua i, doncs, si no la coneixen, no pateixin, que jo els presento ara mateix a un dels seus responsables, és el Rubén Foz. Rubén, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Merci per atendre'ns. Escolta, des de quan cultivant espàrrec blanc a Gandesa? Des de quin any? Perquè hi ha història aquí darrere, eh?
Sí, hi ha una mica d'història. Va baixar el meu avi, va baixar el 82, les primeres garres, va fer la primera plantació d'espàrrecs per a blanc a Gandesa, l'any 82.
82, o sigui, fa 35-36 anys, eh? Déu-n'hi-do.
Sí.
I ho has dit ara molt bé perquè et volia preguntar, no és un cultiu habitual, no? Fora, per exemple, de llocs com Navarra, on sí que és una cosa molt coneguda.
Exacte, no. És, bueno, nosaltres aquí, a l'època esta del 82 en avant, se van fer, pues, tres o quatre famílies més, van decidir fer una mica de cultiu i pujàvem els espàrrecs blancs a Tordesilla, que baixa un camión de les conserveres de Navarra per agarrar els espàrrecs de les zones de Tudela i per aquí, i fer-los a les conserveres, si cal, en conserva ells.
Clar.
Però, bueno, quan això se va acabar, que van començar a vindre els espàrrecs de Xina i Perú, com està passant ara molt, pues ja no sortia la pena. I moltes famílies, i nosaltres també, van parar uns anys de fer la producció. I ara fa cosa de 6 o 7 anys, doncs vam tornar a plantar motes i doncs ara fem espàrrec blanc i espàrrec verd, fresc. A part d'empotar els, ficar la conserva en altres.
Exacte. I escolta, dius que fa 6 o 7 anys que hi vau tornar. Per què? Què va passar? Quin clic vau fer que vau dir això ho hem de retomar, ho hem de recuperar? A veure.
No, per variar una mica. Si vas a remolc de tota la gent, doncs sempre estàs a remolc.
Clar.
Has d'anar, pues, fent cosetes diferents per sobresortir del que és típic.
Uh-huh. És veritat que a Gandesa, evidentment, sou, no sé si els únics o pocs,
els únics,
però sí. Jo diria que fins i tot arreu de Tarragona, i m'atreveixo a dir de Catalunya, és un cultiu que per aquí, de fet, fa poc jo visitava a Navarra, Tudela en concret, i ho comentàvem amb amics, no?, de dir, ostres, és que espàrrec blanc així fresc no se'n troba, no en veig als mercats.
A Catalunya els únics són els de Gavà, que tenen molta fama també.
Sí, però vull dir, fora d'aquí?
Clar, no som els únics.
Sou, o sigui que sou l'única, això sí que és denominació d'origen única, Gandesa.
Sí, Gandesa, sí. És una explotació petita, però bueno, tenim els clients que se m'on queden, així de parades de mercat i una mica algun majorista, però som petitets.
Clar. Bueno,
no tenim grans explotacions.
Uh-huh. La temporada és relativament curta, no?, la de l'espàrrec?
Sí, bueno, en teoria són 2 mesos, per Navarra i Gavà diuen que són 2 mesos, però nosaltres aquí la podem allargar inclús hasta 3. Comencem a març, depèn el clima, si comença a fer més calor més pront, pues, començaments de març o finals, i acabem a juny, quasi juliol, algun any hem acabat.
Uh-huh. O sigui que podem, aquí tenim la sort, no? No sé si és una qüestió climàtica que ens ajuda a tenir espàrrec uns dies més,
sí.
No?
Climàtic i la terra que aguanta més la humitat.
Uh-huh.
No és una terra que és arenosa, és terra, pues, de bancal, panal, argila.
Uh-huh. Estem parlant, Rubén, d'un procés totalment artesanal, no? Som petits, ho feu tot vosaltres, no? Des de, doncs, el conreu pròpiament fins a l'envasat, perquè en veneu envasats i també frescos, suposo.
fresc i l'excedent que tenim de la producció pues, l'envasem. Uh-huh. A la setmana pues, el fem una o dues posades.
A la setmana, eh? O sigui, és cada setmana recull producte.
Cada dia nosaltres collim el producte. Uh-huh. Cada dia, durant 3 mesos, recollim el producte. L'únic que, clar, al ser una explotació petita, pues, no pot ser cada dia pues, ficar una posada d'espàrrecs en conserva o clar. Anar a vendre. Pues, tens una mica de remanent cada dia i quan tens pedidos, pues, los fas.
Clar. M'has dit que feu espàrrec blanc, espàrrec verd. L'espàrrec verd potser també estem parlant de la mateixa, el mateix temps, més o menys, aquests 3 mesos, o la cosa allarga
igual,
més?
Igual.
Igual, eh?
No, igual, sí. Mm-hmm. Normalment s'allarga una miqueta més lo verd, perquè no s'agota tant el que és la planta de l'esparreguera, però sí, normalment són 3 mesos.
Uh-huh. Escolta, explica'ns què porta, perquè evidentment, com tu dius, el podem comprar fresc, que d'això potser en tenim menys costum, però es pot menjar fins i tot cru, l'espàrrec blanc?
Sí, el verd, ara fa un rato que estava collint i se m'ha anat trencat un i me l'he menjat tot
el verd. Clar, sí, és veritat, que això no ho hem dit, el Rubén sí. Està al camp mateix, ens està tenent des del camp mateix.
Sí, sí.
Però és veritat que això, com que el verd el tenim més per la mà, no? Amb el blanc de vegades sí que sorprèn aquesta cosa de menjar-t'ho cru com si fos pastanaga.
Sí, s'ha de limpiar bé i pelar una miqueteta, però sí, es pot menjar cru. Sí.
Uh-huh. El podem cru, cuit, jo no sé, però suposo que a casa vostra això és el més normal del món, no? L'espàrrec blanc
sí,
de totes maneres.
Ja el tenim una mica agobiat, l'espàrrec. Al començament sí que en mengem bastant, però ara cap al final ja, com que el tens cada dia, no...
Clar.
Quasi no en mengem.
Suposo que aquest l'envasat també és el que potser ara potser dir a la gent sí, això de Foz Clou em sona, jo n'he vist d'envasat, no aquesta etiqueta blava, que és ja característica. Què porta sí. L'espàrrec envasat que comercialitzeu?
Bueno, l'espàrrec envasat està pelat a mà, ¿vale? I porta sal i vinagre, no res més.
I prou, aquí tot prou. Natural, sense additius.
I aigua embotellada, vull dir, no... Tot mm-hmm. natural. Ni hi ha conservants artificials, ni edulcorants, ni potenciadors del sabor, res.
Res.
Natural.
Absolutament natural. Sí. Això com funciona? Aquí jo desconec el tema, tu ets el que en sap. Una vegada envasat amb això que dius sal, vinagre, aigua i res més, ha de reposar uns dies o directament ja el porteu a vendre, diguéssim?
Bueno, nosaltres el deixem en quarantena pel simple fet de que si hi ha algun pot que no ha fet bé el buit, uh-huh. A l'hora de fer la conserva, se bufaria la tapa, s'omflaria una mica perquè hi ha entrat aire i allò pues, està fermentant. Però passat la quarantena, si no hi ha cap anomalia al pot o al tap, nosaltres ens hem menjat espàrrecs en conserva ficats per nosaltres, com ho fem així, de 10 anys.
Què em dius ara?
Sí, això de la data de caducitat és una mica... burocràcia, clar. Que diem nosaltres.
I escolta, estan igual o canvia d'alguna manera? Iguals, eh?
Completament iguals, sí. No hi ha cap diferència.
Imagina't, sense cap tipus de conservant artificial, que això és importantíssim.
Correcte.
que ho remarquem, que de vegades, si mirem els etiquetatges, ens hem de posar les mans al cap, eh? Vull dir, això, mira, si t'està escoltant la dietista del programa, Rubén, estarà encantada amb tu. Important ara la pregunta, on podem trobar els espàrrecs, en aquest cas, parlo dels envasats, però també els frescos, els Foz Clua, on els comercialitzeu?
A veure, els envasats ara només els podem vendre a fires i nosaltres a la porta de casa, directament al client, al consumidor final.
Uh-huh.
Per tema de, pues, jo com a agricultor puc fer l'excedent que tinga de la producció, la puc envasar, ficar en conserva i no puc vendre directament a botigues.
Yeah.
Perquè ara estem traient el registre sanitari, uh-huh. Que ja estem a punt de... Ja tinc el número, falta que vinguin a fer la inspecció, però aquestes coses van molt lentes.
Ja se sap, sí, les coses de Palacio, sí. No? Ja.
I estem en el procés este de fer el pas per poder vendre anem detrás de vendre a agrobotigues i botigues de detall.
Clar, perfecte. Doncs escolta, us esperem en candeletes, ja t'ho dic ara, perquè els que no ens ve allò gaire a mà venir fins a Gandesa...
Exacte.
Per cert, que aquest any us han donat un premi Cambra, no? De la Cambra de Comerç de Reus. Suposo que això també fa il·lusió el reconeixement a una feina que, com tu deies, ve del 82, però que heu reprès ara no fa tant.
Sí, és una feina dura i pues, que la gent reconegui la feina pues, dona alegria i satisfacció.
Em parla molt dels espàrrecs. També hi ha, crec, préssec, no? Per aquí... Cultiveu préssec?
Sí, aquesta és una altra. A part de l'espàrrec, nosaltres cultivem préssec, que justament durant la temporada de l'espàrrec hem de fer la clarida i, a part de la feina de l'espàrrec, tenim la feina del préssec, tenim la feina de la vinya, tenim la feina de l'olivera, d'esporgar, vull dir, anem a tope.
Per això, mira, t'agraeixo especialment, per això que hagis tret aquesta estoneta. Suposo que també, evidentment, préssec, com dèiem, igual que els espàrrecs fresc, però també les melmelades, Foz Clua, això també ho hem de tenir en compte, hem d'apuntar la marca, que a mi me n'han parlat molt bé.
Sí, són la gent que compra el nostre préssec, que és que el nostre préssec que és collit del dia abans i ens un demà està al mercat en venda ja. No està collit verd i a càmeres i... No, està acollit al punt òptim de maduració i l'endemà està al mercat preparat per a vendre.
On us podem seguir la pista? He vist que teniu plana de Facebook, no? Perquè ara haurem d'estar atents, Rubén, a quan tot això vagi passant i puguem trobar els espàrrecs i les melmelades, els préssecs, doncs, com tu deies, en agrobotigues, no? O en altres llocs fora de pròpiament la vostra casa vostra, de fet.
Al Facebook, a Espàrrecs i Melmelades, tenim la pàgina de Facebook que anem pujant cosetes i vídeos interessants.
Sí, és molt interessant. Jo t'he fanejat una mica i allà doncs, ens aneu pujant fotos de com feu tot el procés perquè la gent vegi això que hem dit, que ni trampa ni cartró, tot artesanal, o sigui que hem de potenciar la feina que feu aquí a casa nostra. Doncs Rubén, no et robo més temps, que sé que tens molta feina, molts espàrrecs per collir. Per tant, t'agraeixo molt que hagis tret aquesta estoneta i escolta, quan vulguis, doncs aquí seràs benvingut.
Molt bé, moltes gràcies.
Un plaer.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Empren 2018. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 29 de juny. Més info a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
Matoga le ofrece un gran surtido de moquetas y pasilleros. Las mejores colecciones de papeles pintados, de todas las tendencias y precios. Matoga pone a su alcance todos los medios para decorar su hogar. Personalice su casa en Matoga. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Campclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona, parking para nuestros clientes.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter. @CopeTarragona.
Primera parada de la gent d'avui a Tarragona, al Teatre de Tarragona, a les 9 de la nit, mostra de teatre jove amb Leviatán, de Raquel Carrascosa. A 2:15 del vespre, al Centre Tarraconens del Seminari, comença el cicle Cinema i Pensament, projecció avui de Silver Water, Syria Self-Portrait. Accés gratuït fins que es completi l'aforament al Centre Tarraconens del Seminari a 2:15. dos cites a Reus, la primera a 7:15 a la Biblioteca Xavier Amorós, conferència de l'òpera Manon Lescaut, de Puccini. Serà càrrec de Pol Avinyó, divulgador musical del Liceu. I a 8:15 del vespre, al Centre de Lectura, el cicle Evarist Fàbregas i Pàmies, 150 anys. Conferència avui sobre el llegat d'Evarist Fàbregas, una obra perdurable. Serà de la mà de l'historiador Jordi Tous. Acabem a Altafulla. A 8:15, a l'era de l'Esteve, el Club de Novel·la Negra llegeix i comenta el llibre Carter, de Ted Lewis.
Tarraco Arena Plaza te presenta El Barrio en Concierto el próximo 9 de junio a las 10 de la noche. Vuelve a los escenarios para presentarte su nuevo disco Las Costuras del Alma en la Tarraco Arena Plaza.
Atención, últimas entradas a la venta. No te pierdas a El Barrio en Concierto. Últimas entradas, más info y venta en tap.cat y en jetticket.es.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Juanjo Odena, Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia. Menys de 3 minuts i arribarem ja al punt de la una. Els deixo en mans dels serveis informatius de la cadena COPE. Continuem recopilant informació. Els recordo que estem molt pendents d'aquesta operació policial que començava aquest matí al voltant de les 9 contra les connexions fraudulentes d'electricitat a una 60 de pisos de la ciutat de Reus, al barri de Sant Josep Obrer, concretament. Hi ha diversos carrers tallats al trànsit. És un operatiu de Mossos i Guàrdia Urbana. L'actuació se centra en una 60 d'habitatges, la majoria ocupats il·legalment, on s'hauria detectat frau del fluid elèctric. També, segons fonts policials, no descarten localitzar durant aquest operatiu plantacions indoor de marihuana. És tota la informació que tenim a aquesta hora, però com els dèiem, una 60 de pisos de Reus sota sospita al barri de Sant Josep Obrer. Ampliem informació en només uns minuts. Ens queden moltes coses encara fins les dues, eh? Parlarem de vins, vindrà d'aquí uns minuts el celler blanc, el Roger del celler blanc, per explicar-nos més coses de la seva història i els seus productes, però també atenció a la Nacional 240 d'avui, que parlarem de medi ambient i de reciclatge. Vostè reciclen a casa? Com ho fan? Volem saber les seves experiències, les seves impressions, per exemple, de com es fa la recollida a les seves ciutats o als seus pobles. Doncs vinga, ens poden enviar notes de veu o escrites al 672 65 35 34 672 65 35 34. Avui coneixerem, per exemple, el cas de Rocafort de Queralt, on divendres començava una prova pilot que es farà durant mig any amb contenidors intel·ligents, eh? Amb una targeta abans de tirar la brossa, perquè així controlen qui tira què, a quina hora, on, el contenidor correcte. Bé, tot plegat, en parlarem d'aquí mitja horeta. I arribarem a la una amb la nostra cançó del dia. Avui sona Bruce Springsteen. Fa 34 anys que s'editava aquesta cançó i aquest disc. Fins ara.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Primeras reacciones al alto comisionado contra la pobreza infantil que pretende crear el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Entidades dedicadas a la infancia celebran la propuesta, pero advierten de que para ponerlo en marcha hace falta financiación. Carmen Lavallén.
Sí, ven con buenos ojos la creación de este alto comisionado directamente adscrito a Presidencia, porque consideran que atajar la pobreza infantil es un problema urgente e importante, pero aún no han sido contactados y las medidas que plantean requieren, recuerdan, de una dotación presupuestaria hoy por hoy insuficiente. Adolfo Lacuesta está al frente de la plataforma de infancia, que agrupa a 60 entidades sociales, entre ellas Cáritas y UNICEF.
Los presupuestos parece que van a ser los mismos, y en los mismos, en los que estaban aprobados, desde luego no había una partida relevante como para todo esto.
Entre las medidas que consideran más eficaces señalan la puesta en marcha de una prestación de 100 euros por hijo a cargo para las familias en riesgo de pobreza y exclusión.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Ricardo Blázquez, en nombre propio y en el de todos los miembros de la Conferencia Episcopal, ha enviado su felicitación a Pedro Sánchez. Le aseguramos, señala el Cardenal Blázquez, mi oración para que Dios le conceda su luz y su fuerza en el desempeño de las altas responsabilidades que le encomienda el pueblo español, al servicio del bien común, la unidad, prosperidad y cohesión social de nuestro país, la paz, la justicia, la libertad y el bien común de todos los ciudadanos. Asimismo, el presidente de la Conferencia Episcopal le manifiesta una vez más su disposición personal y la de esta Conferencia Episcopal para elaborar sinceramente y colaborar sinceramente con las autoridades legítimas del Estado en orden al mejor servicio del bien común. Y te cuento también que hay una nueva cita judicial de los implicados en el proceso independentista. Hoy han declarado como investigados los dos Mossos de Escuadra y el historiador que acompañaron a Carles Puigdemont en su huida judicial. Aseguran que tenía pensado entregarse cuando fue detenido en Alemania. Por cierto, que el amigo de Puigdemont, el empresario Josep Maria Matamala, ha plantado al juez. Estamos en la audiencia. Patricia Rossetti.
El empresario y amigo de Puigdemont, el empresario Matamala, no se ha presentado porque no le ha llegado la citación a Bélgica, donde reside. El juez de Gea ha pedido a la policía que averigüe su paradero y domicilio para poder citarle. Los Mossos de Escuadra solo han respondido a su abogado y han manifestado que fueron a buscar a Puigdemont para llevarle hasta la Fiscalía belga, conocida ya la Orden Internacional de Detención. El profesor de la Universidad de Barcelona, José Luis Alay, sí ha contestado a la Fiscalía. Todos están investigados por delitos de encubrimiento y el juez no les ha impuesto ninguna medida cautelar.
Y hay más noticias en este lunes 4 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La policía mantiene en marcha dos investigaciones para aclarar sendas denuncias de violación. En Barcelona, los Mossos de Escuadra han identificado a un grupo de personas que el fin de semana estuvieron en la sala de conciertos Razzmatazz. Todo parte de la denuncia de una menor de edad. Asegura que cuando se encontraba en un camerino de esta sala de conciertos, al menos tres hombres abusaron de ella. Sostiene que fue penetrada sin su consentimiento. De momento, ya decimos que hay identificaciones, pero no detenidos. En Castellón, la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer otra denuncia por agresión sexual. Los hechos ocurrieron en la playa de Els Terrers de Benicàssim. La víctima se encontraba sola cuando fue presuntamente violada por cuatro hombres. Los supuestos agresores huyeron en un vehículo con el que fueron interceptados a las pocas horas. Y un apunte más, en Málaga, en Fuengirola, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años. Es de nacionalidad senegalesa, está acusado de un delito de lesiones tras supuestamente arrancarle un trozo de nariz a un compatriota durante una discusión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
En El Espejo nos habláis de un proyecto que pone de manifiesto todo el bien que se puede hacer cuando se suman esfuerzos. Hoy habláis de la diócesis de Oviedo.
Sí, Punto de Apoyo es una iniciativa de varias parroquias de Gijón para responder a las situaciones de soledad y desamparo que a menudo sufren los mayores. Nació en 2009 en la parroquia de San Antonio de Padua, regida por los capuchinos, y hoy se encuentra ya en 13 parroquias de esa ciudad asturiana. La actividad de Punto de Apoyo es totalmente gratuita para los usuarios, que ya llegan a los 300 y cuenta con el apoyo de 49 voluntarios. Durante uno o dos días a la semana se llevan a cabo actividades como tablas de gimnasia, fichas para estimular la memoria, charlas sobre temas de interés para los mayores y talleres de salud. En definitiva, les ofrecen un marco de compañía protegido en un entorno que ya conocen como es el de su propia parroquia. Una historia que contamos en todos sus detalles dentro de media horita en El Espejo.
Y estaremos como siempre muy atentos. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, el entorno de Griezmann desmiente que haya tomado ya la decisión de quedarse en el Atlético. Luis Munilla.
Algunas informaciones, Pilar, apuntaban hoy que Griezmann ya le habría comunicado a su entorno la decisión de quedarse en el Atlético, pero fuentes cercanas al jugador han asegurado al diario El Equipo que no es así, que Griezmann no ha decidido dónde va a jugar y que tampoco ha firmado ningún precontrato con el Barcelona. Por Griezmann se le ha preguntado hoy a Umtiti, su compañero en la selección francesa.
Hablo mucho con Antoine Griezmann, pero de este tema no. Hablo de todo, de PlayStation, de la comida, de este tema no me importa, pero es un jugador fantástico y puede ayudar a todos los equipos del mundo. Entonces, si él quiere venir aquí, será fantástico.
Umtiti, por cierto, hablaba en el acto de renovación con el Barcelona hasta 2023 con 500 millones de cláusula. En Roland Garros está a punto de comenzar el partido de Rafa Nadal en octavos de final. París, Ángel García.
Ya está en la pista y esos aplausos que hoy son para él. Rafa Nadal calentando antes de su partido con Maximilian Marterer, el alemán, 22 añitos, 70 del mundo. Así que a punto de empezar estos octavos de final de Rafa Nadal. En el partido del que saldría su rival está ganando claramente el sudafricano Anderson a Schwarman, dos sets arriba y cinco iguales. Y ya sabéis que luego también juega Garbiñe Muguruza ante la ucraniana Surenko.
En segunda división, tres entrenadores que no siguen: Miguel Ángel Portugal en Granada, Enrique Martín en Albacete y Julio Velázquez en Alcorcón. Y está contando además Isaac Fouto que el presidente del comité de competición, Francisco Rubio, ha presentado su dimisión.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Set minuts que passen de la una, reprenem al migdia COPE Tarragona. Tenim moltes històries per explicar des d'ara i fins les dues. Primera parada amb un dels nostres cellers. Anirem de Vins fins a Puigpelat per conèixer Cellers Blanc d'aquí uns minuts. I el recordo que a partir de dos quarts de dues agafem la Nacional 248 per parlar de reciclatge. Reciclen vostès a casa? Com ho fan? Volem saber les seves històries a través del WhatsApp del programa, notes de veu escrites al 672 65 35 30. Vinga, minut i mig de publicitat, una mica més, i ens hi posem.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.
Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con Tomás, insistente a los cuatro años.
Siguió jugando.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan tres meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate tres meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
En cuanto despeguemos hacia el límite de la atmósfera, emprenderemos uno de esos grandes viajes pudiendo aterrizar en un momento.
Cariño, ¿cuáles serán los destinos a los que podemos irnos? ¡Ah, sí!
Aterriza tu nave en Tailandia, Sudáfrica o Estados Unidos con TUI y Nautalia Viajes, que las vueltas dan mucha vida.
Mucho antes de la momia, el mal ya había nacido en el antiguo Egipto.
Los que ahora mismo formáis la Orden de los Escorpiones Negros, ¡luchad!
El Rey Escorpión 2 y 3. La noche del Rey Escorpión.
Rey que se convirtió en un dios.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
És hora d'anar de vins al programa. Com cada setmana, anem a buscar-los seguint la recomanació del celler de la setmana anterior. Avui seguim la recomanació de la Sara, del celler Stolberg, i anem fins a Puigpelat, a l'Alt Camp. Volem saber més de la història, de la manera de fer i dels vins del celler blanc. I per això ens acompanya avui al programa el Roger Soler Blanc. Què tal, Roger? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Gràcies. Molt bé.
Moltes gràcies per venir. Ets repetidor. Repetidor, però fa tant temps que vas venir que dic, aquí hi ha d'haver novetats, eh?
Sí.
Per tant, jo sé que tenim oients molt fidels, però com que fa tant temps que vas venir, no sé si se'n recordaran. Per tant, primera pregunta sempre de carta de presentació, no? Si ara ve algú i et diu, escolta, explica'm en poques paraules com comença això de Cellers Blanc, com comença la vostra història.
Bé, doncs primer de tot, moltes gràcies per tornar-vos a invitar.
Plaer, home.
I així, doncs, d'una forma ràpida, tot ve d'una mica de la història o del respecte a l'avi i a l'àvia, perquè ells van ser els que van començar, doncs, a fer vi ja fa molts anys, els pares van seguir, però bueno, va haver-hi un moment en què vam, doncs, fer una pausa en el projecte. I quan va morir l'àvia, doncs, vam decidir què fem, ho deixem estar, o... I amb el meu germà vam dir, no, ens hi hem de tirar una altra vegada i ens hem d'arriscar. I la mare, sens dubte, ens va donar molt de recolzament,
clar,
amb la qual cosa li hem d'agrair. I això, doncs, vam començar una mica en mica en mica, ara ja fa uns 4 o 5 anys, i vam reprendre una mica el projecte, fer-lo a poc a poc, intentant fer, doncs, productes molt cuidats, intentant cuidar molt la vinya, i una mica, doncs, intentar mantenir aquesta història o llegat dels avis i fer-ho el millor que sapiguéssim. Mm-hmm. No?
4 o 5 anys, per tant, és un celler jove, tot i que teniu molta història al darrere, també fent vi, també dedicant-vos al món de agrícola, diguéssim, amb altres coses, però també fent vi, perquè el Joan Blanc, no? Aquí el Joan va començar ja als anys 60.
Correcte.
I embotellava vi.
Sí, sí,
no?
Sí.
Però... Vosaltres heu canviat la filosofia, no? Aquí el Roger i el Guillem, no? La tercera generació, han canviat la
Correcte.
Filosofia.
Correcte. Una mica el que feia més, ell, doncs, es dedicava més a la gran producció, més a restaurants, però del vi de taula, que es deia, no? O que es diu. I nosaltres el que vam dir és anem a intentar seleccionar aquells raïms, aquelles petites parcel·les que creiem més singulars i intentar controlar tot el procés nosaltres. Llavors aquest és una mica el gran canvi del projecte, és a dir, aquest reenfocament a fer coses més detallistes, a fer projectes i productes una mica més concrets, que no pas segurament amb uns grans volums. Tant de bo arribem algun dia a tenir un gran volum, però bueno, ara preferim mantenir-nos en aquestes petites perles que intentem fer nosaltres, i de moment estem molt contents, la veritat és que estem molt content, sí, sí.
No ho han vist, però ara quan ell ha dit això de cuidar molt els detalls, allò, no sé si inconscientment, però ha tocat l'ampolla de vi que ha portat, no? I l'ha mirat amb un carinyo, que això jo crec que, no, clar, això és una pena que no ho puguin veure vostès, no? Però suposo que ho transmetrem també amb la veu, no? És allò de cuidar pràcticament cada ampolla com si fos única, no? Perquè pràcticament ho és.
Sí, correcte. I de fet, d'aquesta ampolla que portem avui, hi han unes 600 ampolles, només ha quedat tirada. Imagina't. Per tant, és una cosa que és molt... molt nostra, ens la fem, doncs, com si fos un fill, no? I a més aquesta té molta vinculació a la història de la família.
Ens ha portat un rosat, el Roger, és un Promesa.
Correcte.
Per què aquest té una especial vinculació?
Doncs, de fet, el nom ja marca el per què, no? És a dir, això és una promesa que li va fer el meu avi i la meva mare, perquè nosaltres històricament sempre havíem tingut vinyes blanques, és a dir, no teníem cap finca amb vinya negra, i la meva mare, sent petita, li deia, papa, jo vull una de raïm negre, no? Li deia, bueno, al final et prometo que la pròxima que replanti la farem de negre. I clar, de fet, les replantacions en el nostre sector no són allò cada 5 anys, sinó que són coses a molt llarg termini, no? Llavors, d'aquella mateixa finca és el que surt aquest vi Promesa, i per això una mica com a tribut tant a la mare com a l'avi vam intentar, doncs, pensar i vam dir que quin nom millor.
Clar.
Que Promesa, no?
O sigui, es va complir aquesta promesa.
Correcte, va complir la promesa.
No, però com dèiem, triguen molts anys a veure el fruit d'aquesta promesa, no?
Correcte.
Perquè treballeu amb vinyes, doncs, velles, i també vosaltres heu, aquesta ja tercera generació, també heu treballat especialment per recuperar alguna varietat que s'havia deixat, no?
Correcte. De fet, el vi, nosaltres, el primer vi insígnia, com si diguéssim, el que ens definia més era l'Identitas, és l'Identitas.
És el que va recomanar la Sara.
Correcte. Que és el que vam presentar l'altra vegada que vam poder ser aquí, perquè era allò, acabàvem de treure'l, no?
Sí.
I és el que porta una varietat que és Subirat Parent, que és aquesta que hem intentat, doncs, de fet hem redescobert que teníem, perquè nosaltres la teníem amagada i pensàvem que era macabeu, que és, bueno, doncs anàvem venent-la així a la cooperativa, fins que el Ramon, un cosí nostre de Puigpelat, ens va dir, escolteu, ja sabeu que això no és macabeu, sinó que s'ho mira pare, i vam dir, ah sí, escolta'm, doncs ens ho va mirar millor, no? I llavors, jo crec que aquesta també és una mica la força o l'energia que ens ajuda a tirar endavant amb el meu germà, no? De dir, escolta'm, la mare ens dona suport, el cosí ens ajuda una mica, ens ajuda molt amb la vinya. Llavors, entre tots i entre tota la família anem trobant una mica aquesta energia de dies de quan ets un celler petitó i en dies que ho veus tot gris, doncs entre uns i els altres ens recolzem, no? Llavors, per això intentem posar doncs, Identitas o Promesa o aquests noms que com a mínim ens ajudin a nosaltres a tenir una vinculació, no?, a cada un d'aquests productes.
Molt bé, doncs escolta, parlàvem d'aquest Promesa, és un rosat i parlàvem ara justament amb el Roger abans de començar l'entrevista, és un que va molt bé, és un vi que va molt bé ara, que comença aquesta calor, que ens ve de gust una cosa fresca, no?, i lleugera. Seria això, el Promesa?
Sí, seria precisament això, és a dir, sí. Ara que ve per fi el bon temps, jo crec que és un vi ideal per aquests moments, perquè és un vi jove, és fresc, però és afruitadet, no és el típic rosat molt empalagós, és a dir, que allò que dius, ostres, em prenc una o dues copes i ja no podria més, sinó és per estar tranquil·lament a la platgeta, a alguna terrasseta, amb uns amics xerrant i anar prenent aquest rosat que té merlot i ull de llebre per sota, és a dir, que diries, home, doncs és una cosa amb cos, amb potència, però la veritat és que la forma de treballar-lo, que és que el vam premsar directament, que probablement ens estem més acostumats a fer copatges, no?, finalment, sí. És a dir, treballem per una banda el merlot, per l'altra ull de llebre, i finalment veiem quin és el percentatge, no?, doncs que agrada més. Aquí vam dir, que carai, si total, fem-ho directament. I vam fer un percentatge i ho vam posar directament tota la premsa. Per tant, vam posar els raïms tant d'ull de llebre com de merlot a la premsa i d'allí ha anat sortint el que ha anat sortint. Per tant, no, ni l'hem corregit, ni hem anat afegint altres varietats o incrementant percentatges, sinó que va ser una mica, doncs, vinga, va, tirem-nos a la piscina, sí. I fem-lo. I la veritat és que n'estem molt contents. Ha sortit un vi que ens agrada i precisament encaixa molt amb aquests moments en el que ara per fi doncs arriba el bon temps.
Ens agrada molt els rosats perquè, Roger, aquí som, jo ho dic sempre, de la lliga de defensors i defensores del vi rosat, no? Perquè és veritat que cada vegada menys, però durant molt temps teníem allò com la germana lletja, no? Que s'acostuma a dir, no, és que no sabem ben bé si és una, no? Doncs una barreja, com es fa el rosat, no? Per tant, jo crec que sí que entre tots hem de contribuir perquè hi ha rosats doncs, que són magnífics, no? Molt millors que blancs i que negres.
Correcte. Per tant, Jo crec que sempre quan algun amic li el porto, no?, a sopar, em diu, de veritat m'has portat un rosat? I dic, home, dic, escolta'm, què t'esperaves? I diu, però això no és la barreja d'un blanc i un negre? Dic, per favor, dic, comencem, i una mica en aquesta línia, no?, comencem a dir, realment què és? Que no, és com treballem un vi i no és una barreja entre un blanc i un negre. I a més, segurament ara aquí ens arriben moltes vegades les tendències més tard, no?, però als Estats Units, a França, està molt de moda el vi rosat. Llavors, segur que aquí, un cop ens arribi, llavors ens agafarà la falera, no?, del vi rosat. Bueno, doncs, si ja el tenim, i hi ha molts cellers que fan vins rosat i són molt interessants, ostres, anem-los descobrint, no?, entre tots.
Si t'afanegen al web de Cellers Blanc, www.cellersblanc.com, veuran que d'aquest Promesa diuen que és un vi rosat amb personalitat de blanc i identitat pròpia. Això de la personalitat de blanc, bé, per què?
Bueno, doncs, precisament perquè,
però aquesta frescor...
Correcte, és a dir, al final l'estàs fent amb una varietat negra, però intentem acabar donant-li com si fos un vi fresc, per això deia en una terrasseta, en un moment de xerrar amb els amics, perquè al final com has de situar el vi en algun lloc, no? Llavors, si és amb varietats negres, serà un estil negre d'aquells que necessito prendre, doncs, una carn, etc, etc, o serà més un vi lleuger, fresc. Per això li diem que nosaltres que és cap a tendència de blanc, no? És a dir, l'agafem la varietat, però ens l'emportem a la frescor d'un blanc. Intentar ajudar una mica a qui el pugui prendre, doncs, què s'hi pot trobar.
Exacte. Doncs quedi'ns amb aquest nom, el Promesa. La família ha crescut des de que vau venir, no? Evidentment, tenim aquest Promesa ara sobre la taula, però parlàvem abans de l'Identitas, aquest sobirat parent, no?, que és una mica la insígnia. Hi ha un altre blanc encara a la família, no?
Sí, tenim el Coordenades, que a més torna a ser una mica el joc aquest que dèiem abans, no? És a dir, amb el blanc i el negre que fem, que els dos liem Coordenades, però cada un té un número diferent, que és el 4117 i l'19.
Sí.
Clar, si ajuntem i ens anem al Google i posem aquestes coordenades, és just a la intersecció entre les dues parcel·les d'on surt el blanc i d'on surt el negre, no? Llavors, al final era una mica també la idea de punt de trobada, de el que dèiem abans de la família, doncs, que ens ajudem molt, trobada amb els amics. Al final, els vins, per nosaltres, no és tant un producte, sinó una experiència que s'han de servir per unir-nos a la taula en una estona i poder gaudir, no, del propi vi en si. Llavors, aquí vam voler jugar una miqueta amb el tema de les coordenades. El coordenades 41-17 és un Chardonnay Macabeu, que és un vi diametralment diferent a l'Identitas. A l'Identitas es buscava un vi amb cos, fermentat amb bota, vi sec. En canvi, en aquest coordenades 41-17 busquem un vi superfresc, molt afruitat, per poder complementar una miqueta i dir, escolta'm, tinc la capacitat d'anar-me'n a un sec o a un superafruitat, que seria una mica, doncs, amb la línia o complements del Promesa.
D'aquest Promesa, correcte. Exacte. Què em falta per completar la família? Em falta un negre, també, no?
Correcte, et falta el negre i alguna sorpresa que no està a la web encara, que intentarem descobrir una miqueta avui.
Això
o apuntar.
M'agrada. No, mare, a mi m'agrada molt. Més una primícia que un vi, t'anava a dir, Roger, però no sé si sabria triar. Però bé, parla'ns una mica, sí, d'aquest negre, que també és el coordenat, és l'U19, no?
Correcte, és el coordenat de l'U19. Aquest està fet 100% amb Merlot. I, doncs, bueno, és un vi jove, tot i que el passem per bota. Llavors, el que intentem és donar-li una mica més d'evolució sense arribar a ser un criança. Llavors, bueno, jo crec que és un bon complement, és un vi jove, fresc, però que té cos, és a dir, no esperem un gran reserva d'aquells negres que potser, doncs, ens prenem amb el gran entrecot,
clar,
però sí que és un vi que enganxa molt bé amb les carns i amb els dinars, i fins i tot amb una copeta d'aquestes, doncs, mentre estàs fent el sopar amb família, doncs reparteixes una mica l'U19 i dius, escolta, anem a taula, però hem d'obrir una altra, perquè ja ens l'hem acabat.
Això, no sé, ara no recordo, ens hauria de dir quin celler m'ho va dir, això, però si va dir, la pena és que sempre s'acaben, sí, no?, les ampolles, no?, però per sort en podem obrir.
Sí, en podem obrir una altra.
No? I vosaltres més, que ho teniu allò.
Bueno, però normalment en consumim poques, eh?
T'anava a preguntar jo, tu quan vas fora i vas a, per exemple, un restaurant i hi ha un vi vostre, tu demanes el vi de casa, no?
Normalment no.
No, eh?
No, perquè m'agrada molt provar els altres. És veritat, i llavors diries, però si ho consumeixes, doncs te n'acabaran demanant més al restaurant,
provar,
no? Però jo crec que és molt interessant perquè no tens sempre l'oportunitat de provar altres coses, i si estàs en un restaurant, primer de tot, demanar que et recomanen, no? O sigui, que em recomanen un dels vins. Em diuen, bueno, sempre fan la broma al teu, dic, sí, a part, digue'm-me'n un altre. I
ja
sempre ens deixem
és,
acostumar.
No?
O sigui, ens deixem aconsellar per doncs, pel sommelier o per qui porta el restaurant, perquè és molt interessant anar descobrint coses sempre.
I què important és, això ho comentem jo crec pràcticament cada setmana, què important és per arribar al públic, doncs, la restauració, no? Aquest pas intermig, que a vegades descobreixes vins anant a restaurants i que te'ls sàpiguin explicar, no? En que te'ls sàpiguin vendre, entre cometes, no? És importantíssim, no? Jo n'he descobert molts que ara els tinc allò a la llista de preferits, no?
De fet, el restaurador, si ho diem així, és el nostre principal venedor.
Clar.
Perquè realment és qui, un cop ell li ha agradat, que és el primer pas, després s'ha de transmetre doncs, amb quins plats de la seva carta van bé, què és el que li pot trobar, perquè si tu trobes una ampolla a la taula, bueno, doncs te la veuràs, t'agradarà o no t'agradarà, però si a vegades t'expliquen algun petit detall, algun petit matís, si tens ganes d'aquest joc gastronòmic, doncs bueno, vas una mica a buscar-lo. I és molt d'agrair, la veritat és que agraïm a tots els restaurants, doncs, que tenen els nostres vins, perquè ens ajuda molt aquesta difusió. No?
Clar, exacte. Aquí no ho podem vendre com en un restaurant, però aquí anem a buscar la història. Avui hem descobert perquè, per exemple, el Promesa es diu Promesa, o l'Identitas, o els Coordenades, no? M'has dit que hi havia alguna sorpresa. Home, jo crec, no sé, Roger, que podríem fer una avançadilla, no? Bueno, un algo. Bueno, què teniu entre mans?
La veritat és que estem treballant amb dos vins espumosos, de cara, doncs, a final d'any,
sí,
i són amb Sobirat Parent, evidentment, amb el poc que n'hi ha, doncs, hem intentat fer l'Identitas i aquest espumós, i com que ens agrada això de nosaltres d'anar a descobrir aquestes petites varietats, hem tornat a tenir la sort, doncs, que teníem Vinyater, que és una altra, sí, varietat que és bastant poc freqüent, i l'estem treballant per fer també doncs, un espumós. Per tant, això serà doncs, una altra allò, parleta que intentarem... Clar. Que a més a més d'aquesta sí que n'hi haurà, em sembla que seran 350 ampolles, o no gaire més, eh?
Ja vull poden dir... apuntar a llista d'espera.
Exacte, qui vulgui ja pot anar enviant correus, però la veritat és que bueno, és aquesta, això, aquesta filosofia que dèiem abans, no? D'intentar anar a buscar petites coses, intentar fer-les amb el màxim de carinyo possible, i bueno, anar veient a veure com va evolucionar el projecte, no?
Exacte, doncs, escolta, haurem d'estar molt atents, eh? Atents això cap a final d'any, per tant, campanya de Nadal, no?
Sí, sí,
o sigui
sí.
Que perfecte, atents a Cellers Blanc i a les novetats que hi hagi. De moment, ara, com que ja arriba, sembla, el bon temps, ens quedem amb aquest promesa, no? Fem una copeta d'aquest promesa per celebrar-ho. I hem de dir, evidentment, que podem comprar els vostres vins online, a través del web cellersblanc.com. Allà, jo ho he mirat, t'ha fanejat, i és molt fàcil, però algun altre lloc, digue'ns, on els puguin trobar, si ara algú està escoltant i diu, escolta, m'apropo per un promesa.
I tant, mira, doncs aquí el celler Vicava, just aquí al costat, a dos passes d'aquí, trobareu tant l'Identitas com el promesa. És a dir, que ben a prop d'aquí podem trobar el
molt
vi.
Bé, perfecte. I si no, doncs ja saben, més fàcil que online, doncs cellersblanc.com i allà t'ho porten a casa directament. També us podem visitar, que això és molt interessant sempre, jo crec que és una manera de conèixer, no? De primera mà allò que feu... visitar les vinyes, fer un tastet i fins i tot feu tastos a domicili.
Correcte.
Roger, com és? Explica'm això.
Això és una idea del meu germà que un dia va dir, hem de fer alguna cosa diferent. Hem de fer alguna cosa diferent. Dic, bueno, digue'm Guillem, que és el que hem de fer. I va dir, escolta, em diu, si la gent no pot venir, ja hi anem nosaltres. Dic, però això què significa? Diu, escolta, em diu, no es fan allò sopars a casa de la gent i a vegades ens reunim doncs, 10 o 12 o el que sigui? Doncs, bueno, anem allà i fem un tast. Diu, total, diu, perquè vinguin el mateix volum de gent a casa, ja hi anem nosaltres. I vaig dir, bueno, va, provem-ho. I, escolta'm, no és, o sigui, és molt divertit, la gent s'ho passa molt bé, i el que fem, bàsicament, és anar a casa, quan es reuneixen els diferents amics, i fem doncs, una explicació del vi, igual que faríem amb una cata doncs, aquí a la Fira de Tarragona sí. O qualsevol event, i anem allà i fem una mica d'explicació, a vegades portem, depenent de doncs, qui ens diu, no, doncs porteu a mi alguna cosa de picar, i, bueno, i fem una miqueta l'estona.
O sigui, si Mahoma no va a la muntanya,
correcte.
No? La muntanya va a Mahoma.
Que no sigui per difusió.
Clar, jo dic, a veure, que interessantíssim és anar-vos a veure, però si no es pot pel que sigui, o es vol fer, doncs això, una activitat diferent, hem de ser un mínim, crec que són 6 persones,
correcte.
No? Perquè si no, clar, no, s'ha de compensar el viatge, però bé, a partir de 6 persones ens munteu un tas a casa, que això per sorprendre els amics quedes molt bé, trobo, eh?
Sí, sí, vull dir, sí.
Trobo que és molt interessant i així aprenem una mica de vins, tastem coses diferents, més informació a www.cellesblanc.com, vindran aquí el Roger i el Guillem a casa mateix a portar els vins. Doncs escolta, Roger, no et deixo marxar sense que em recomanis un vi, un celler, el que tu vulguis.
Oh, i tant, doncs mira, els amics de Sunyer, que tenen a l'Eclipsi, que és un blanc de Noirs, que és un 100% de Merlot, i la veritat és que és un vi molt, molt interessant, també.
Perfecte, doncs anotat, convidats queden per la propera setmana. El nostre celler d'avui és celler blanc, vi, avui destacat, n'hi ha més, però destacat el promesa, aquest rosat, ja saps, les promeses s'han de complir, Roger, per tant, tots a buscar el vi rosat. Un plaer tenir-te per aquí, torna quan vulguis.
Moltíssimes gràcies.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Empren 2018. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 29 de juny. Més info a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
Minut i mig i arribarem al punt de 2:15. Seguim pendents d'aquest operatiu de Mossos i Guàrdia Urbana, ja saben, al barri de Sant Josep Obrer de Reus, en el que s'estaven investigant connexions il·legals, fraudulentes, al circuit elèctric, al sistema d'enllumenat. Però acabem de saber també, tenim una altra notícia de darrera hora, la Policia Nacional ha desmantellat a Tarragona una xarxa en què s'explotava a dones de diverses nacionalitats. Eren explotades sexualment. Hi ha 4 dones, per ara s'han trobat a 2 pisos, una d'origen bolivià, una altra colombiana, també una búlgara, eren explotades sexualment contra la seva voluntat. El desmantellament d'aquesta xarxa s'ha pogut fer gràcies a la denúncia que uns dies abans havia fet davant la Policia Nacional una de les víctimes. A Els quatre detinguts els imputen delictes relatius a la prostitució i la trata d'éssers humans. Amb això arribem al punt de 2:15. Aquesta i altres informacions, evidentment, ampliades a l'informatiu de Catalunya a partir de les 2. Nosaltres ara agafem de seguida la Nacional 240 i connectem amb Cope Lleida.
Minut ja per sobre de 2:15. Obrim la Nacional 240. Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez?
Mira-te la, la Mònica.
Jo dic, està en un embús. Dic,
sí,
està en
sí,
un embús.
Sí, no, no.
No, dic, ha trobat caravana i no...
No, mira, ara t'explicaré un secret per als oients de Tarragona
explica.
I per tu. Els de Lleida ja ho saben. Nosaltres, els dilluns, abans d'obrir la Nacional 240, estem fent la tertúlia d'esports.
Sí.
Ja saps que són...
S'ha allargat la cosa.
No, són apassionades. Quan parles d'esports, és apassionat. És curiós, perquè arregles el món i al final no arregles res, però és apassionat. Però saps de què estàvem parlant avui?
Sorprèn-me.
Doncs que demà... Demà és 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient.
Sí, senyor.
Demà. Però és que, a més, perquè això ja fa estona que ho estic dient, que ara en parlarem, però a més, demà farà 25 anys que Lleida va lograr l'ascens a primera divisió.
Ah, sí, senyor, me'n recorda d'això. Crec que, a més, comparteix honor amb el Nàstic, si no vaig malament.
Ara no t'ho sabria dir exactament, però
fa
20,
coses...
demà farà 25 anys, i n'estàvem parlant avui amb el company Sergi Tor, que va estar a la cabina amb el company Albert Escuer, que també era periodista i estava cobrint-ho pel diari, i amb un exjugador com és el Xema Alonso.
Mira, doncs, t'ho confirmo, eh? El Nàstic fa 10 anys avui.
A 10, doncs imagina't. Nosaltres fa molt, i ara seguim a segona vella, això no hi ha manera de fer que pugi. En fi, el que dèiem, Mònica, demà és dia 5 de juny.
Sí, senyor, Dia Mundial del Medi Ambient.
I que important que és el medi ambient.
Doncs sí, no sé si parem prou atenció. D'entrada, avui nosaltres ens volíem centrar una mica en el que podem fer, no? Que és molt a nivell domèstic, no? Perquè tu, a l'hora de, doncs, de separar la brossa a casa, de reciclar, no? Amb això jo crec que tots hi tenim una responsabilitat, penso.
Sí, el que passa que potser això és la part més petita. Bueno, no
bueno,
sé.
Bueno, poc a poc, de mica en mica s'omple la pica, eh?
Això
perquè
sí.
Si nosaltres no ho fem, ja malament. Si d'entrada ja no ho fem això, malament. Avui tenim com uns convidats amb els que parlarem d'això, de residus, de com es gestionen els residus a nivell municipal, que és importantíssim. Jo et presentaré l'alcalde de Rocafort de Queralt, Ricard, el presento, és el Marc Roca, el tinc aquí a l'estudi. Què tal, Marc? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies.
Bon dia, gràcies, Marc, per convidar-me.
Un plaer, perquè a més, mira, el Marc és un és part culpable de que Rocafort avui comenci una etapa diferent, diguéssim, pel que fa a
correcte.
La gestió dels residus, no, Marc?
Sí, sí.
Ara ens ho expliques. Mira, què tenim a Lleida?
I a Lleida està amb nosaltres la Pietat Pizarro, que és tècnica municipal de Medi Ambient i que ens vindrà avui a parlar, doncs, de... Bueno, ens vindrà a anul·lar mites del reciclatge.
Ah, sí?
Ens vindrà a parlar també dels privilegis que tenim a Lleida, que estem molt connectats amb el medi ambient, i també ens parlarà de que la educació als nens
és importantíssima si volem parlar de futur a mig i llarg plaç del medi ambient. Està amb nosaltres la Pietat. Pietat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
No sé si m'he deixat alguna cosa.
No, no. Ja aniran sortint.
Ja aniran sortint. Escolta, fem una pausa.
Sí, i... però curta.
Tres missatges d'aquests que diuen interessants i ens posem de cap al medi ambient.
Vinga.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales...
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670 98 0805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Si piensas que solo por ser joven te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El próximo miércoles 6 de junio hablaremos de modelos de negocio innovadores que se preocupan por la sostenibilidad. Herrera en COPE se trasladará hasta las instalaciones corporativas de Acciona en Madrid para descubrir cómo Acciona hace posible un modelo de negocio basado en energías renovables e infraestructuras sostenibles. Acciona, expertos en diseñar un planeta mejor.
Detectado nuevo paraíso en la Riviera Maya. Lo llaman Blue Bay Gran Esmeralda. Tiene Caribe, palmeras, 5 estrellas y avión desde Madrid. Todo. Que sí, que todo incluido y durante 9 días y 7 noches desde 950 euros.
Y eso, que las vueltas dan mucha vida, ya tú sabes.
Nautalia Viajes.
Si haguessis de dir tu aquesta última frase, Mònica...
No, mira, ho estava pensant. Dic, millor que no, sort, que no ens toque fer un anunci d'aquests a vegades a quatre mans.
Però has vist que no ens veiem i sé exactament què pensàvem el mateix?
És que ja són molts anys, clar. Sí, escolta. A veure, anem a parlar del reciclatge. Mira, començo amb una dada, si et sembla.
Vinga.
No sé, segons l'Agència de Residus de Catalunya, per habitant al dia generem 1,4 kg aproximadament de residus.
Imagina't.
Com ho veus, això? Et sembla poc? Et sembla molt?
Em sembla moltíssim. Jo et diré una cosa. Tot i mirant-ho, jo cada dia, en una casa, en una llar de 4 persones, 2 nens i 2 adults, cada dia baixem una bossarrada, per dir-ho així, bastant comprimida, del contenidor groc, per entendre'ns, del plàstic... És increïble. Ja busques, que no estigui envasat, però és que hi ha coses que estan doblement envasades.
Ai, el plàstic, mira, el Marc està fent amb el cap, està fent i tant, i poc em sembla, no?, una bossa.
Bueno, de fet, a part de tot l'esforç que puguem fer nosaltres amb el reciclatge, sí que ens trobem que els productors no ajuden gaire.
No, això és un altre cavall de batalla,
El que passa que suposo que això ja és un altre segment i la responsabilitat hauria de recauria amb algú altre.
Clar.
Però nosaltres hem de fer la part que ens pertoca.
Mira, si us sembla, Ricard i Pietat, a mi m'agradaria que començar, que en Marc ens expliqués quin és el projecte, perquè és avui, a més t'agraeixo especialment que hagis vingut avui, que no sé si estan col·locant els contenidors
aquest matí estàvem fent el canvi.
Fent el canvi de contenidors a Rocafort de Queralt, uns 260 habitants. Quin és el canvi? Què comença avui?
Bé, el canvi que comença, en trets generals, és buscar, a part de fer la recollida selectiva correctament, buscar un sistema que la gent se'n senti partícip i que, a més, sàpiga que si ho fa correctament es pot sentir recompensat. Crec que és el plantejament que ens pot fer que la gent de mica en mica vagi vinguent cap a aquests postulats. Fins ara ens trobàvem amb una cosa que passa a la gran majoria dels municipis de Catalunya i d'Espanya, que el rebut de la brossa és igual per tot el ciutadà, per tots els ciutadans de, no sé, en aquest cas no sé ben bé Reus com funciona, però de Reus, de Montblanc, de... són rebuts iguals. Què passa aquí? Que els que fan l'esforç per fer la recollida selectiva es troben, doncs, que si ho fan correctament baixen el rebut de tots, dels que ho fan bé i dels que ho fan malament. Això ja per plantejament ja és un sistema injust. A més, si afegim que trobem la mar de normal que tu consumeixes més electricitat que el teu veí o menys, i per tant pagues més o menys, o que consumeixes més aigua o menys aigua que el teu veí, i també de la mateixa manera el comptador et dirà si has de pagar més o menys, doncs trobo que amb la brossa també hi hauria d'haver-hi algun sistema, que és el que estem aplicant des d'aquest dematí a Rocafort de Queralt, hi hauria d'haver-hi algun sistema que això ho reflectís. I és el que hem intentat això. No som inventors de res, no som inventors de res, perquè de fet això, aquesta prova pilot, ja funciona a la Garrotxa, i pensant jo en un sistema que pogués reflectir això, vaig estar buscant i vaig trobar que aquesta gent ho estaven aplicant, i juntament amb el Consell Comarcal, que des d'aquí també vull agrair que els seus tècnics i tot plegat van buscar la manera de poder-ho aplicar a Rocafort, doncs vam anar a veure aquesta gent i ens van confirmar que, segons ells, abans que el porta a porta, fins i tot aquest sistema els estava donant més bons resultats.
Mm-hmm. I com es fa això, Marc?
Clar, els rocafortins i rocafortines a partir d'avui tindran uns contenidors intel·ligents, no?
Diguem-ne que això es fa siguent una mica agosarat i radical i veient que el veí que potser el dia abans et mirava la mar de bé ja no t'hi mira tant. Però és una cosa que s'ha de fer. A veure, com es fa? És molt fàcil. És molt fàcil d'aplicació. Una altra cosa serà d'aplicació, em refereixo a la infraestructura. Hem agafat tots els contenidors oberts de rebuig, d'orgànica i d'envasos, a partir d'ara s'obren amb una targeta personalitzada, i cada veí, a part de tenir aquesta targeta personalitzada, també té unes bosses amb un codi que identifiquen per dir-ho d'alguna manera, el seu rebut de la bossa.
Ah, caram.
Llavors, també és el que he volgut traslladar als veïns. Clar, hi ha veïns que diuen això és invasiu, això va contra la nostra intimitat, res més lluny de la meva aspiració d'obrir les bosses de... les bosses de brossa dels meus veïns. No en tinc cap mena de ganes. Si es confirma, que jo crec que així serà, que hi ha una pujada significativa de la recollida selectiva, doncs, escolta, aquí no hi ha cap necessitat d'obrir la brossa de ningú. Simplement voldrà dir que els veïns han agafat aquest sistema, se l'han fet seu, i han jugat fort, doncs, perquè això funcioni. I al llarg d'aquest pla pilot de 6 mesos, esperem que així sigui.
Clar, per tant, hi haurà, doncs, això, els contenidors que s'obriran amb aquesta targeta, les bosses amb aquest codi, en què es podrà veure si s'ha separat bé, per exemple.
Clar, de fet, aquest codi, on realment s'utilitzarà, serà en el contenidor de rebuig.
Clar.
Si el rebuig es fa correctament, els altres, per si sols, ja hi va parar el que hi toca.
Ja.
És la clau, és el contenidor del rebuig.
El rebuig és el que en genera més dubtes en general, no?
Exactament, no? El que en genera més dubtes i és el calaix de sastre que tothom hi tira el que potser tiraria, ja. Hauria de tirar amb una deixalleria.
Ja, exacte. Pietat, com ho veus, això?
El de rebuig és el gran, el que hi ha tot, no?
Bueno, el gran.
Hauria de ser el petit.
Exactament. Sí, senyor.
Com veus el sistema, Pietat, tu, que ets especialista en el tema?
Pues la veritat és que molt bé, molt interessant. A veure, de fet, haig de dir que el Marc, bueno, tenen la sort de que el seu poble petit, tots aquests sistemes, és molt més senzill d'implantar-los, no? Nosaltres aquí a Lleida, és complexa, però anem cap allà, també. I, de fet, durant tot l'any passat, durant el 2017, el que vam fer és instaurar un projecte molt similar de servei porta a porta per a grans productors. Hem començat, com que a nivell de ciutat és molt més ampli, hem començat pels grans productors, els botigues, comerciants, escoles, fins i tot totes les escoles del municipi, del casc urbà, i el sistema és molt similar. El SIM repartit, en el nostre cas, el xip està bàsicament amb els contenidors, tenen uns contenidors identificats amb un codi per productor, sabem exactament d'on ve aquell contenidor, i les escoles o les botigues treuen el contenidor amb uns horaris pactats, que en funció, pot ser matí i tarda, en funció de les necessitats de cada cas, i llavors sí que portem un control de quin és el buidatge que es fa. Això ens permet saber si realment s'està fent una recollida selectiva o no. No?
Clar.
És la bossa, però amb gran, el contenidor.
Sí, exacte.
Per entendre'ns.
Sí, sí.
Per cert, Marc, això, el control aquest també controlarà les hores, perquè també hi ha unes hores, suposo, en què
no.
es pot llançar la brossa o això no?
No, de fet, buscàvem un sistema que, contra el que ofereix la recollida porta a porta pel ciutadà, doncs que en qualsevol hora es pogués abocar.
Ah, vale.
És un contenidor tancat i el ciutadà agafa la seva targeta, va cap allà, obre, posa la seva bossa amb el codi de la casa i punt. Ho pot fer a l'hora que més li convingui.
Molt bé, molt bé, interessant.
Doncs, escolta, estic pensant, Marc, tornem a parlar el 5 de desembre.
per què el 5 de desembre?
Bueno,
quan
6 mesos i un dia.
Mesos, no?
D'acord, d'acord.
Ho dic perquè estic... Ara, la veritat és que m'ha engrescat, aquesta solució.
Bueno,
jo entenc, com diu la Pietat, que, clar, això de desplegar-ho en una ciutat mitjana petita com és Lleida, per exemple, ja no parlem de Barcelona, és diferent, però...
Totalment d'acord amb la Pietat. En aquest sentit, si s'ha buscat un poble com ara Rocafort, que a més no té nuclis segregats, vull dir, està tot en el mateix lloc, doncs és també... I a més, ja fins ara ja teníem una recollida, un tant per cent de recollida d'un 55%, que és bastant alt, doncs ha sigut precisament per això, per la mida del poble, i tot plegat s'amotllava a un pla pilot. Clar, jo entenc que Lleida estem parlant d'una altra història.
Perdona, he sentit un guau de la Pietat quan has dit 55%.
Sí,
bueno,
sí.
És que aquí a Lleida tenim molta feina encara. Estem normalment entorn al 25% de recollida selectiva. El que sí que us podem dir és que nosaltres sí que hem fet una primera avaluació d'aquesta instal·lació del porta a porta només a grans productors, i això ens ha permès pujar un 5% de recollida. Ara estem arribant gairebé al 31% de recollida. És a dir que, déu-n'hi-do, doncs sembla que no, però bueno, són aquestes gotetes que et permeten anar avançant. I també és cert que d'entrada la gent genera rebuig, no? Perquè ja vol dir que has de tenir un espai per ubicar els contenidors a l'interior, bueno, és un canvi d'hàbits, no pots treure quan vols, sinó que t'has d'adequar els horaris que estan establerts. Però un cop superat totes aquestes traves, perquè qualsevol canvi d'hàbits, bueno, la gent és reticent.
No, bueno, això
no?
és directe. O sigui, qualsevol canvi que et facin és... ja està, no.
Clar, llavors, un cop passada aquesta primera barrera i ho assumeixes com que s'ha de fer i s'ha de fer així, en general el que tenim és molta satisfacció tant per part de les escoles com per part dels comercials, perquè el que fas és els simplifiques, els vens a recollir la brossa a la porta de casa, no? Llavors, bueno, passada aquesta barrera inicial estem veient que dona resultats.
Pietat, jo et volia preguntar, i sé que amb la Mònica ja ho hem parlat dies, això, però com pot ser que avui en dia la gent encara li haguis d'explicar que hi ha 4 contenidors, que és relativament fàcil saber què va a cada cosa, i que, com dèiem al principi, el contenidor més gran segueixen el que s'omple i el que hauria de ser més petit. Uh-huh. Hi ha molta gent que li diu, si diuen, és que això del reciclatge és una tonteria, que al final és la mateixa empresa amb camions pintats de colors diferents i que després ho aboquen tot al mateix lloc.
Això és un mite.
L'heu escoltat, oi, aquest?
Sí, tant, mare
de Déu. El problema és que, com que hi ha diferents sistemes de gestió...
Pietat, van a llocs diferents, ho dic per desmentir-ho ja.
No, sí, a veure, cada cosa va al seu lloc. El que passa és que, per exemple, a vegades hi ha camions, aquí a Lleida a vegades hem tingut camions bicompartimentats, és a dir, el mateix camió recull l'orgànica i el rebuig, però no se barregen. Uh-huh. El camió està separat i això porta molta confusió.
Però vull dir, després van a tractaments diferents.
Correcte, sí.
I fan el camí que han de fer.
La matèria orgànica es converteix en un adob, de la forma més senzilla, bueno, uh-huh, simplement amb temps i remenant una miqueta i poca cosa més, no? I el rebuig sí que va abocador.
El rebuig, sí,
el rebuig no s'aprofita.
El
que
llencem
al gris no s'aprofita. Uh-huh. És el que hem d'evitar. És la fracció que hem d'evitar.
Clar. Però plàstics, vidres, sí que entren en cadena.
Sí. Cadascú té el seu circuit. Uh-huh. Per exemple, el...
Nosaltres... Quan dic plàstics vull dir el groc
correcte,
i el verd.
És el que t'anava a dir. Aquí plàstics és un dels altres temes, un altre dels mites. El contenidor groc és el contenidor del plàstic. No, el contenidor groc és el contenidor d'envasos. Si li diem de plàstics, ens deixem a molts envasos, tots els metalls, ja unes tetrabrics que ja haurien d'anar. I clar, aquí la variabilitat de materials és tan gran que hi ha un pas previ per una planta de tractament que separa en funció del tipus de plàstic, en funció del tipus de metall, va on destia un altre. Però s'aprofita tot. Tot el que no vagi al gris, tot el que va recollir a selectiva, s'aprofita.
El gris d'aquest forat negre, increïble.
Sí.
No? Marc, què volies dir?
No, res, que haig de fer un incís que amb el nostre model de recollida el que hem volgut també és que és aclarir conceptes, perquè jo ja sé que en el de vidre només hi van els envasos de vidre, però nosaltres això ho hem eliminat. O sigui, si a algú se li trenca un got, és vidre i val vidre, punt. Que fins ara no era així.
És veritat.
Almenys a Rocafort no era així. Amb el plàstic, igual. El que són les bandejes de Proexpan i aquestes coses anaven al rebuig. Doncs hem volgut deixar clar que, tot i que segons les normes no hauria de ser ben bé així, hem aplicat un sistema lògic. I el sistema lògic és que el plàstic va al plàstic juntament amb els envasos de plàstic i alumini. I el que és el vidre és vidre, i si se't trenca una copa, se't trenca un got de vidre, doncs va al vidre.
Clar. Saps que estava pensant? Que la gent ja ens queixem perquè tenim quatre contenidors, però em consta, Pietat, i no sé si és així, que hi ha d'altres països que hi ha més colors. O sigui, que recullen molt més selectivament.
Sí, perquè, per exemple, en funció del color del vidre...
Aquí ens emboliquem ja amb el verd.
En funció del color del vidre.
Bueno, la qualitat és diferent i hi ha països que hi separen. Jo, de fet, estic gairebé més d'acord amb el Marc i... Per mi, si és una opinió personal, crec que com més simple és el sistema, més fàcil. I jo gairebé et diria, per mi el residu principal a separar és l'orgànica. Correcte. És el que et dona la major part dels problemes, és el que et dona lixiviats, té líquid, genera gasos, si no està airejat. Llavors, jo si hagués de demanar un esforç a la gent, us diria, separeu l'orgànica. Separeu l'orgànica perquè, a més, és que el 40% del que llencem és orgànica. És que si centrem aquí l'esforç, tenim la meitat de la feina feta. I després, és que amb el rebuig és... La part de rebuig és mínima, el que hauria d'anar al rebuig és barreja de materials, algun bolquer, bolígraf trencat, però tot el que més són paper, cartró, vidre, és molt fàcil, però la clau és l'orgànica, i totalment d'acord, com menys contenidors al carrer, més fàcil.
Digues el que vulguis a Marc, que s'està aguantant, però tu...
És per no tallar, perquè llavors...
És tot un món, això, eh?
Sí, i tant, però... Sí, per el que estàs comentant, Pietat, sí. Totalment d'acord amb tu. El que passa que jo crec que la clau no és l'orgànica, la clau és el rebuig, precisament. Sí. Perquè l'orgànica ens trobem que... De fet, les bosses d'orgànica no van codificades en el nostre municipi. Mm. Va amb targeta, però no van codificades perquè entenem, i fins ara ha sigut així... Doncs que el que ho vol, el que...
Que la gent és molt conscient, no?, el que ha d'anar allí.
Exacte, el que ho tira l'orgànica ja ho fa bé. El que ho tira l'orgànica ja ho fa bé. El que passa que llavors, si ens centrem en el rebuig, ens trobarem que els que fins ara tiraven coses d'orgànica al rebuig, doncs ja no ho faran, ho tiraran tota l'orgànica. Però em sembla que això... Potser estem parlant de lo mateix, eh? El que passa que el concepte és una mica diferent. Però jo em centro molt en el tema del rebuig. Com bé dius, el rebuig, si s'aplica la lògica, acabes tenint molt poc residu. Acabes tenint... Jo també en trobo com dèieu abans, de que a casa som dos adults i dos... Bueno, una mitja adult i una criatura. Sí, una mitja adult, que de vegades no ho sembla, però bueno, això són coses d'adolescència, que ja seria un altre tema.
Vigila que ho t'han escoltat, eh?
Bueno, ui, no vindria d'aquí. Però generem una bossa de rebuig setmanal. Si es fa bé i es posa tot al seu lloc, escolta, no hi ha problema.
El rebuig és veritat, si es fa bé, jo també em baixo una setmana, sí. Però jo l'acabes baixant perquè dius, bueno, escolta, sí, feia el viatge.
Però em trobo amb gent, diguem-ne, que jo no seria l'exemple, em trobo amb gent que, a més, clar, en el supermercat també ja s'hi mira molt a l'hora d'agafar, a veure què agafa. Si vols congelats, procura que estiguin envasats, o bé que estiguin a granel, o que estiguin envasats no en plàstic i cartró, sinó o només en plàstic o només en cartró. Clar, és que tot això és un esforç per part de tots.
Marc, ara has tret un tema que jo també tenia aquí apuntat, perquè clar, demà és el dia del medi ambient i estem parlant exclusivament ara doncs del tema de reciclatge, però clar, el consum sostenible, el consum de proximitat, també ha d'ajudar a tot plegat, però a generar menys residus.
Correcte.
I és una cosa que també està dins del medi ambient, Pietat.
Sí.
És que, de fet, la producció de residus comença quan anem a comprar, I la producció de residus és un punt, però realment a nivell de medi ambient, la compra, el nostre paper com a consumidors, què triem? Si és un producte local, si és un producte de temporada, si ve de fora i ha hagut de fer no sé quants quilòmetres per arribar fins aquí, té un impacte enorme, que moltes vegades no en sap ni ens n'adonem, perquè moltes vegades no sabem ni d'on és el producte que estem comprant, no? És molt curiós que a vegades, per exemple, aquí a Lleida, que tenim l'horta.
Aquí a Lleida és que a vegades
com, sí. Mires als supermercats i les pomes són de... Ves a saber on.
De Xile.
De Xile. Sí. I dius, clar. Ostres, però si tenim pomes aquí, com és?
Clar, i el que dèiem també al principi, que per comprar un pebrot ve amb una de plàstic, amb la, no? Sí, la bandeja, el film, sí. Tot, que dius, però que,
no, i després
per
ho fiquem dins d'una bossa de plàstic.
Quina necessitat, no?
Sí,
exacte.
Sí.
També us volia... Mira, ha tret el Marc el tema dels mitjaduls o nens, adolescents, no? I en això també, Pietat, des de l'Ajuntament teniu aquest, el tema de l'Agenda 21, no? També perquè s'ha de crear consciència des de l'escola, no?, d'això.
Sí, nosaltres des de ja fa molts anys, fa 12 anys que portem un programa educatiu que es diu Agenda 21 Escolar, com molts altres municipis de Catalunya, i la veritat és que ens està sent una eina que ens ajuda molt a ajudar a les escoles a treballar tots els temes de sensibilització ambiental, no? Nosaltres, precisament, el tema de el Dia del Mundial del Medi Ambient el celebrem amb l'acte de cloenda d'aquest programa Agenda 21 Escolar. Penseu que és un programa en el que participen 69 centres educatius de Lleida, de tots els nivells, val? Pràcticament és la totalitat dels centres, queden algun fora, però molt poquets, i aprofitem aquesta jornada per fer una jornada d'intercanvi en la que ells venen, exposen, bueno, han elaborat uns pòsters resumint el que han treballat al llarg del curs, i en aquesta jornada fan una mica d'intercanvi, no? Us haig de dir que el tema dels residus és un dels temes estrelles, eh?
Sí, no?
I l'altre és el de l'horta, que aquí, per sort, que està molt lligat en consum. De fet, són com els dos vessants del mateix tema, no? Clar. Els residus que produïm i el consum que realitzem, no?
Sí.
Horta, hort, ens permet molt treballar consum, però també treballar el vincle amb el territori, que és un dels objectius.
De totes maneres, si els nens ho entenen, Marc i Pietat, treballar amb aquests adults d'aquí 20 anys serà una meravella, se suposa.
De fet, jo sóc un convers amb això. Sóc un convers perquè tot això em va venir a l'escola de les meves filles. O sigui, jo sí que feia una recollida selectiva fa uns quants anys. Feia una recollida selectiva d'aquella que, bueno, tu mires amb uns ulls una mica així grossos. I m'he anat conscienciant amb els anys de que això era un problema real. De fet, crec que els que reciclem ara som els friquis d'abans.
Sí, en aquest
sentit,
sí.
Perquè almenys en el meu cas em va tot lligat el no produir residus des d'origen, a fer un bon reciclatge, a comptar amb les energies renovables. Crec que tot d'alguna manera està lligat, que al final és tot per deixar un món millor els que venen a darrere nostre.
És que al final parlem del planeta.
Sí.
Exacte.
O sigui, medi ambient, sostenibilitat, ecologia... Vale, hi ha mil noms, mil campanyes.
Però
si parlem de casa nostra, del planeta.
El nostre entorn.
Sí, és tot està relacionat.
Però per què tanta explicació amb una cosa que hauria de ser tan clara?
Ai, amic.
No, ja ho sé que ara anem a esferes molt altes, però ara que estem aquí en petit comitè, són temes d'aquests que haurien de ser tan evidents des de les altes esferes, que al final és veritat que cadascú pot fer molta feina, allò
sí,
que diuen, no?
Això,
pensa globalment i actua localment, però clar,
això que dius a dia d'avui no, està claríssim, però també hem de pensar que en molts altres aspectes socials hi han coses que avui trobem aberrants que fa 30 anys no ho eren.
Sembla, ni fa 10, fins
exacte,
i tot.
Exacte,
no?
Vull dir que en aquest aspecte, encara que els pessimistes diguin que tot s'enfonsa i tot se'n va al riu, jo crec que avancem positivament.
Mica en mica.
I exacte. Sí, sí.
Mica en mica i anar fent. Però sí que és cert que moltes vegades no som conscients gens dels nostres impactes. Tenim la sensació que comprar qualsevol producte no té... Jo us insisteixo molt amb el consum perquè realment ens n'adonem, però consum de qualsevol cosa, de serveis, de viatges, no ens n'adonem de l'impacte que pot tenir, no? El fet de agafar un producte d'aquí, agafar un producte de fora que ha hagut de fer uns quilòmetres, tot això té unes emissions que provoquem, que col·laborem al canvi climàtic, el consum d'energies fòssils, no? Hi ha molts temes que no ens n'adonem. Una, jo crec que és això, prendre consciència de que qualsevol petita acció nostra té un impacte. I després l'altre, jo crec que també és molt important aprendre a conèixer i valorar. A vegades anem pel món amb els ulls tancats i no ens n'adonem de la sort de les coses que tenim aquí al costat i que a vegades s'estan perdent, no? Per moltes accions que sense adonar-nos tenen una influència, tenen impacte...
Consum de proximitat.
Exacte.
Consum de proximitat. I gaudir de lo que tenim, que és un... Per sort, encara tenim uns espais, sobretot a nivell d'espais naturals i de biodiversitat, inclús a les ciutats tenim una fauna, una flora que val la pena conèixer-la i gaudir-la, no? Segur que a Rocafort també, també
sí,
és el cas.
A Rocafort, no? Això... Molt entenent.
Mira, ens queden 2 minuts per arribar a les dues. No sé, Marc, si tens previst quants dies deixaran els veïns de Rocafort de dir, mira, l'alcalde aquest, quina s'ha inventat, no? Quin marge dones? Un mes fins que s'acostumi?
De fet, l'ordenança municipal entra en vigor l'1 de juliol.
Llavors, també és el que hem dit abans.
Ara són dies de sucre, eh?
Sí, són els, estem en temps de descompte. Però entra en vigor l'1 de juliol. Jo crec que durant aquest mes s'haurà d'anar informant. Si veiem algú que deixa la bossa fora, intentar-lo localitzar, però sense... La gent es pensa que tot això ha de ser d'una forma relativament agressiva, ni molt menys. Es tracta d'anar-lo a veure i dir, escolta, per què l'has deixat a fora? No, que no em anava la targeta, no, que no... Vull dir, escolta, estem aquí per informar. Clar. I per solucionar els problemes que puguin sorgir. Jo crec que l'èxit està assegurat. Vull dir, ho tinc claríssim, eh? A més a més, si no ho pensés d'aquesta manera, ja potser que ja no ho hagués ni iniciat.
Yeah.
Crec que els veïns de Rocafort agafaran aquest projecte com a seu i el cuidaran com la nineta dels seus ulls. Mm. I servir, per exemple... per el que és la resta de la comarca.
Exacte. Escolta, Pietat, si vols venir a fer treball de camp, jo crec que el Marc us rep amb els braços oberts. Eh?
Encantat, ja ho saps.
Ja passarem.
Doncs, escolteu, Ricard, hem d'acabar ja, no?
Sí, ja
anem
està.
A les dues. Moltíssimes gràcies al Marc Roca, alcalde de Rocafort de Queralt, a la Conca de Barberà. Un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Marc.
Gràcies.
I també ha estat amb nosaltres la tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Lleida, la Pietat Pizarro. Pietat, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, moltes
gràcies, Pietat.
Escolta, que res, ja està, anem a les dues.
5 segons, que vagi molt bé.
Ens escoltem demà.